L'Ajuntament demana precaució per la revetlla. El consistori ha publicat un ban demanant precaució i respecte pel seguit d'activitats i tradicions relacionades amb la revetlla. Es demana tenir cura amb els petards i mantenir-se allunyat de les zones boscoses. L'alumnat de l'Institut El Pedró i l'Ajuntament han creat unes lones per visibilitzar la diversitat sexual i de gènere i fer una crida al respecte coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull i l'Alliberament LGTBIQ+, que es commemora el 28 de juny. Per l'ocasió s'ha programat també un monòleg de l'humorista Anna Polo i un racó de lectures sobre el col·lectiu a la biblioteca. Últim dia de curs aquest divendres per l'alumnat d'infantil i primària d'arreu de Catalunya. A l'escola Empúries s'ha organitzat una festa de comiat a la sala polivalent pels estudiants de 6è, que l'any vinent començaran una nova etapa a l'institut. Els grups de combos de l'Escola de Música El Gavià celebren el concert de final de curs amb una actuació a la plaça Víctor Català i han participat també alguns dels solistes de l'Escola de Cant. En esports, el Futbol Club L'Escala no tindrà equip juvenil femení, almenys de cara a la pròxima temporada. El club no ha aconseguit sumar al projecte local jugadores de proximitat que actualment estan a altres clubs. Els ha fet enrere començar un nou projecte des de zero. I el temps, molta calor pels propers dies. Encadenarem tres jornades on superarem el llindar d'onada de calor, cel serè tot el dia i molt bona mar. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 20 de juny. Més notícies al punt de les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la Ran de Mar, amb Sergi Corral. I a les 7, la informació nacional al Next Vespre. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Carinyo, tinc ganes de menjar una bona hamburguesa amb patates braves.
A mi em ve més de gust un bon Frankfurt.
I amb una bona Guinness de sortidor.
Jo ja saps que sóc més de Paulaner.
A on podem anar a sopar així de manera informal?
Ja ho sé, a la cerveseria Frankfurt L'Escala.
Sí, i vam menjar molt bé, producte de qualitat i la millor cervesa.
I si ens ho porten a casa?
També reparteixen a domicili?
Sí, o si vols truquem ara que estem pel centre i ho passem a recollir.
Truca, truca.
872-20-11-89.
Digue-li que en 10 minuts hi som, que està aquí mateix al carrer Enric Serra.
Oh sí, ens posarem les botes.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on descobrirem la història i el naixement del municipi de Camarles, al delta de l'Ebre. Després parlarem d'una iniciativa que s'anomena Globs d'Història, és a dir, parlarem de vins però d'una forma diferent. I acabarem el nostre programa d'avui com ho fem habitualment, com ho fem cada divendres, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori, fent un repàs d'agenda. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. I ara volem anar fins al delta de l'Ebre, en concret anirem fins a Camarles i coneixerem la seva història, Leida.
Sí, Marina, Camarles és d'aquells municipis que sense una gran atracció turística estan per als visitants i també per a molts locals pràcticament per descobrir. És una població carregada d'història vinculada des dels seus inicis al delta, a l'arròs, als visitants també, però que la majoria de gent desconeix o desconeixem i que nosaltres ara descobrirem de la mà del tècnic de turisme de l'Ajuntament de Camarles, que està al capdavant del Centre d'Interpretació de l'Arròs, i ell és, jo crec que ja el coneixeu, Elies Rué. Elies, benvingut una vegada més a Ran de Mar. Com estàs?
Aquí explicar històries. Avui més que històries explicarem la història.
La història del teu Camarles.
Efectivament.
Pues mira, quan vulgués, perquè jo no sé per on comença tot això.
Tot això ja sabem, em referiré en alguna altra ocasió, que el temps dels ibers ja se sap que hi ha ben assentaments a Camarles. Els primers temps, els assentaments, ja es parlava a la línia de costa de diversos assentaments de nord a sud, el que seria Camarles, després venia la Granadella, l'Aldea, Burjassènia i la Candela. Tot això, parlem d'èpoques pretèrites en molt poca població, parlem de desenes de persones. Camarles com a tal encara no està constituït. En aquell temps, ja passem a l'època cristiana, i a Camarles se sap que la gent se concentra en dos assentaments, el que serien les dues torres de guaita de costa que havia tingut el poble. La torre de la Granadella, allà on està el centre d'interpretació de l'arròs, i la torre de Camarles, que és la que hi ha a l'altra punta del poble, sortint cap a l'Ampulla. En el temps se van establint també algunes masies al que serien los lligallos, lligallo del Gangui, lligallo del Roig. Los lligallos en aquell temps no eren més que canyades reals, eren veredes, eren los camins de pas del bestiar trashumant. La ganaderia en aquella època, a les Terres de l'Ebre es feia molta ganaderia, havíem tingut arribar fins a 80.000 caps de bestiar.
Ui, Déu-n'hi-do.
I s'aprofitaven les pastures dels porcs i les pastures de la plana deltaica, del que més tard serà la cava. I per la transhumància de tots aquests animals se feien servir els lligallos, i allí és on, per repostar animals i gent, s'aniran establint masies. Tot això va avançant i als segles XVII i XVIII les terres s'aniran repartint, arribaran tenint propietari, i lògicament la gent noble es fa molta terra. I arriba un punt cap al segle XVIII que una part important del terme municipal de Camarles i una part important del terme municipal de l'Aldea se reagrupa tot en el que seria la finca de la Granadella, i és propietat, se li atribueix a un noble tortosí en aquell temps, que era Pere de Jordà i Martí, família noble de Tortosa. Avui encara existeix el Palau de Jordà a Tortosa. I a la mort d'aquest home, al final del segle XVIII, aquelles terres passen a ser propietat de les seves filles Mariana, Antònia i Vicenta. En aquell temps el sistema és una mica feudal, les gens dels pobles no té terra, però les treballa, i el que han de fer és pagar un cens, un arrendament, una mica feudal això, al senyor del territori, que en aquella època era, com diem, la família dels Jordà. I a finals del segle XIX, inicis del segle XX, se produeix una situació que avui mos pot pareixer molt còmica, però en aquell temps devien patir, que era el canvi de titularitat de les terres. A finals del segle XVIII la gent del poble comença a reclamar les terres. Estem en aquella època que aquelles pintades que encara es veuen als nostres temps, als cementeris i grans, la terra per qui la treballa, pagesos, efectivament, comença així, i la gent del poble reclama, la poca gent que vivia al poble i que treballava aquelles terres, en reclama la propietat. Així és que la família Jordà i la gent del poble entamen un judici l'any 1796. Tot això va girar en aquell judici, les coses no estan massa clares, però arribem a primers del segle XIX, Espanya és envaït Napoleó, se produeix tota la guerra del francès, i aquí s'aprofita i a les Terres de l'Ebre es produeix una mena de mini cop d'estat. Hi ha una revolta pagesa, i resulta, de resultes d'aquelles, el governador militar de Tortosa, que era Santiago Guzmán, curiosament està casat amb Vicenta, una de les hereves d'aquestes terres. Guzmán i la seva dona Vicenta són apresats i afusellats en aquella revolta, i el reste de la família Jordà, que veuen com les gastaven els pagesos, no els queda més remei que claudicar i cedir la terra als pagesos. Per tant, la terra, a partir de 1800 i poca cosa, passa a ser propietat dels pagesos. Un cop que s'acaba la guerra, la família Jordà reclama drets de nou sobre aquella terra, perquè en ell la terra se'ls havia pres per la força, i se'ls dona raó i recuperen la terra. Per tant, la terra torna a propietat dels Jordà. Però poc temps després se declara la Primera República a Espanya, tot allò de la Constitució de les Corts de Cádiz, de la Pepa, aquella Constitució sí, que es va proclamar el dia de Sant Josep, i els republicans, això de la noblesa, no els hi anava prou bé, i van eliminant senyorius, i sobretot se confisquen moltes terres de l'Església, allò de la desamortització que es deia en aquell temps. Per tant, les terres passen de nou a ser propietat de la gent del poble. però resulta que l'any 1820 se produeix la restauració de la monarquia, Ferran VII passa a ser rei d'Espanya, tornen els privilegis una mica de la noblesa i les terres tornen a ser propietat dels Jordà. Per tant, va haver-hi una anada i vinguda d'aquestes terres. Finalment, ja hem de dir que les terres acabaran sent propietat dels Jordà a partir del primer terç del segle XIX. Los Jordà, en aquell temps, a partir de l'any 1828, que les terres les han recuperat, van desenvolupant i construeixen en aquella hisenda l'ermita que avui coneixem. Ermita que en aquell temps estava consagrada a la Puríssima Concepció de Maria. L'ermita més tard, per fets que desconeixo jo, passarà a ser consagrada a Sant Marc. Avui és l'ermita de Sant Marc. La senyora de Jordà, propietària de les terres en aquell temps, mor sense descendència i les terres les deixa a una neboda seua que es casarà en don José Juez Sarmiento, marquès de la Roca. Esta gent sí que tenen fills, però els fills no els aconseguien traure avant en aquell temps, els fills moren molt xogotets i moren sense descendència i les terres en aquell temps se les farà seues un senyor que és Antonio de León Juez Sarmiento. A partir d'aquí és interessant perquè ja estem a finals del segle XIX i la família de León seran els que passaran a ser els grans mecenes de Camarles. A partir d'aquí comença tot un desenvolupament i entraríem al segle XX. Al segle XX les terres pertanyen a Diego de León Núñez Robres, nebot d'esta gent, i ell és el que construeix, el que contribueix molt al desenvolupament de Camarles. L'any 1907 se constitueix la comunitat de regants del canal Aldea Camarles i ell en serà president. A partir d'aquí se comença la construcció del canal i l'any 1911 s'inaugura un tram del canal i el mes de maig de l'any 12 se produeix la gran festa, la gran pompa, i és que el rei Alfons XIII vindrà a inaugurar les obres de la totalitat del canal ja construït. Hi ha una anècdota, i és que el bosc dels pinets de Camarles, la senyora que avui és propietària d'aquelles terres, a mi sempre m'explica, estos pinos estan aquí perquè el rei se los mandó plantar a mi bisabuelo perquè no havia sombra. Per tant, és el rei qui fa plantar els pinets de Camarles. A partir de l'any 14, les possibilitats del canal són amples i el canal ja tenia capacitat per regar 20.000 jornals d'arròs i 1.000 d'horta. I a partir d'aquí, Diego de León impulsa el conreu de l'arròs al que serà el poble de Camarles. Les terres són d'ells, ells no les treballen, ells cobren un cens dels pagesos. Els pagesos, als que se'ls incitava a conrear arròs, són molt reticents. No volen, perquè tenien experiències anteriors de l'època dels monjos de Benifassà i dient que això els portaria malalties en aquell temps, paludisme. La població del Delta va quedar esquilmada segles atrás pel paludisme, el que aquí se'n deia la quartana, i aquí hi hauria estires i arronsa. Els pagesos estimaven més els cultius tradicionals, cultius de poc valor afegit, però que eren els que feien llavors sal, sosa, feien pastures, bova, regalència.
I els altres apostant per l'arròs, eh?
I els de León apostant per l'arròs. Finalment, la més o menys per la força, convençuda, i a Camarles la primera plantada d'arròs no serà hasta l'any 1918. A partir d'aquí sí que comença a arribar població, que podia ser d'Aragó o d'altres llocs, de València i d'Aragó, i el poble va adquirint el que seria una espècie de nucli urbà. La gent no té diners per fer cases, per tant van adquirint terres dins el poble i fan patis. Camarles seria un poble sense teulada, perquè la gent tenia patis i en aquells patis feien una barraca per a viure i a més se conreaven, engreixaven animals per subsistència. Tothom tenia gallines ponedores, pollastres, etcètera, etcètera. En aquell temps a Camarles parlem d'unes 400 persones, eh?
Bueno, ja està la cosa de desenes que han passat al principi.
De les desenes als 400 d'inicis del segle XX. I l'any 1914, en totes aquestes coses, los de León, que això ja funciona, arreglaran molt la casa pairal, construeixen la casa dels masovers de la finca, reformen l'ermita, és a dir, construeixen a l'ermita el panteó que avui coneixem. La gent que no l'ha visitat, a l'ermita hi ha un subsol on tota aquesta gent de la que m'ha estat parlant està ara, o tots o una bona part, estan enterrats al subsol d'aquella ermita. Hi ha un panteó allà. Antigament el panteó s'obria tots els anys, el dia de Tots Sants. Avui en dia ja no s'obri el panteó. I Un altre fet important, tot això passarà l'any 2014, un altre fet important al poble és l'any 1917, que es produirà un fet important, que és l'arribada de l'electricitat al poble.
Home.
La fàbrica que tenien d'arròs los de León, perquè els de León a l'any 1900 ja tenien una fàbrica d'arròs, tot i que el Delta encara no es conreava arròs.
Per això m'ha cridat l'atenció, que ells apostessin per este conreu.
Tinguem en compte que el canal de la dreta d'Amposta ja portava 50 anys construït, per tant l'arròs se conreava a la dreta, però ells tenien molí d'arròs a casa d'ells.
Vale.
L'any 22, ja anem avançant, l'any 22 el poble ja demana teixit associatiu i es crea el que seria la Societat Instructiva i Recreativa Camarlense. Traduït als nostres dies, això és l'embrió del que més tard seria el Casal Camarlenc. Tinguem en compte que en aquell temps eren pedanies de Tortosa, els pobles del Delta, per tant, el teixit associatiu s'articulava a tots els pobles a través d'entitats privades, com era el Casal Camarlenc. És la gent que s'ocupa de celebrar el Nadal, de fer balls de carnaval, d'aportar una mica d'efectes culturals al poble, que organitzen les festes del poble, etc, etc. I en aquella dècada dels anys 20, al poble comencen a arribar ja certs comerciants. El poble comença a desenvolupar un cert teixit comercial, poca cosa. Alguna taverna, alguna botiga de queviures, venen forners de fora del poble i s'estableixen al poble a fer pa, comença a hi haure alguns carnissers, i el poble comença a arribar ja a l'estat, comença a arribar personal administratiu que hasta llavors no en teníem, és a dir, a nivell de tindre metge al poble, de tindre mestre, inclús de tindre capellà. El conreu de l'arròs fa una cosa important al poble, que és canviar el patró del poble. El patró del poble, que avui coneixem com Sant Jaume, sí, no sempre ha estat Sant Jaume, curiosament. Vale. El patró del poble en aquells temps era Sant Blai la Candelera. Això, Sant Blai és el 2...
El febrer, és
el
això?
El febrer, Sant Blai la Candelera són el 2 i el 3 de febrer. Però en aquell temps entenen que ja que conreem arròs, aprofitem un forat que mos deixa la feina de l'arròs entre que acabem de virbar i no comencem a segar, i si mos hi fixem, en este període, de finals de juny a finals d'agost, és quan venen totes les festes de tots els pobles del Delta. És a dir, Sant Joan són festes a l'Ampolla, són festes a Lligallo, a Sant Jaume són festes a Sant Jaume, a Cambredó, a Camarles, a la Ràpita, la Mare de Déu d'agost són festes a Amposta, a Deltebre, a tots aquests pobles. I a partir d'aquí les festes se concentren a Sant Jaume. No hi ha diners per a fer festes, i llavors les poques festes que feien se feien per qüestació popular. La gent posava una mica de diners i l'alcalde pedani posava una mica més, i com podien feien una mica de festes.
No hi havia diners, però hi havia ganes.
No hi havia ganes, sempre n'hi ha hagut de fer festes a les Terres de l'Ebre. I en tot això anem a poc avançant, ja anem fent cases en taulada i arribarem a la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil, el que havia sigut el mecenes del poble, Diego de León, és empresonat i morirà a una presó a Cerdanyola. La Guerra Civil a Camarles, de la que avui no mos estendrem, va ser relativament famosa. Personals molt famosos de l'època durant la Guerra Civil van fer estada a Camarles. Se parla de Títol, que després va ser mariscal iugoslau, i se sap que el Mas del Camarer, durant la Guerra Civil de Camarles, hi va passar llargues estades la passionària. Perd una collita d'arròs l'any 38, no es pot fer arròs perquè, com sabem, la batalla de l'Ebre, l'exèrcit nacional per combatre els ponts que havia construït l'exèrcit republicà riu amunt, se feien parades d'aigua, se deixava de desembassar aigua, tot això va fer que l'any 38 se perguen les collites i vindrà l'època de gana. A Camarles se comença a patir, entre el 39, que acaba la guerra, i el 52, arriben les cartilles de racionament. Hem de dir que un cop acabada la guerra, després de la mort de Diego de León, la família de León molt comença a desinvertir. Ja hi ha un cert interès en vendre's part de les propietats, la gent del poble ja té un cert poder adquisitiu, la fàbrica arrossera dels de León se ven el que seria Arrosseres Reunides de l'Ebre, la família Albacar de Tortosa, i ja anem funcionant. Hasta que, per vehicular i posar ordre a tot això, l'any 55, anem molt de pressa, expliquem diversos segles en pocs minuts, l'any 55 se creen les cooperatives al poble, tant la de l'arròs com la de l'oli. I això comença a funcionar. Los de León col·laboren molt, impulsen molt que les cooperatives se facin, i en agraïment l'any 56 s'inaugura el que és la plaça Major de Camarles, consagrada a la figura de Diego de León, que és el que avui coneixem com la placeta, la plaça Diego de León que tenim al poble. Això no serà hasta l'any 56, i recordem que al poble no hi havia església i la gent utilitzava l'ermita dels de León, però ja en la gent que viu al poble en aquell temps l'ermita de León se queda menuda, ja hi ha una qüestió que per deferència dels homes no entren a la iglesia se cedia el lloc a dones i crios i els homes se quedaven fora. Aquella situació no pot continuar i la gent del poble se dediquen a fer misses a un almacén particular d'un senyor del poble. Tot això era una situació que es pot sostenir durant un temps, però no massa, i tot això acabarà de finals dels anys 50 en la construcció de l'església parroquial de Camarles, que coneixem avui. L'església de Deltebre, de Sant Miquel, ja té més de 100 anys, la de Camarles n'hi té molts menys.
Quan passa a ser Camarles, Elies, de nom com a municipi?
Camarles, com a tal, com a municipi propi, el primer intent de tenir municipi naix als anys 60, és quan se fa el primer intent de segregació, que no fructifica. I tindrem que esperar hasta el segon intent, la Junta de Segregació aconseguís que el poble tingui municipi a partir de el 7 de desembre de 1978. En aquell moment hi havia un moviment de segregació tot el delta. Deltebre tenia ajuntament ja des de l'any 75, l'aldea no l'obtindrà fins a l'any 80 i poc, i Camarles serà 7 de desembre de 1978.
I el nom, sabem, lo de Camarles?
Sempre ha sigut Camarles, és a dir, quan els assentaments de primers assentaments cristians, a les escritures ja es parlava dels assentaments de Camarles. El que sí que feia una distinció entre el que era l'assentament de Camarles, més aviat a la torre de Camarles, i l'assentament de la Granadella. Avui tot és Camarles, però es diferenciaven dos assentaments. I en aquell temps ja es parlava del nom de Camarles.
Oi, que interessant, Elies. No sé si te queda alguna part per
afegir. Ja hem arribat a l'any 78, el que més ja és història coneguda.
Mira quina forma més agradable de tancar la història de Camarles, perquè si és veritat que està recent, doncs ja ho hem nombrat, ja sabem de la segregació.
Ja ho hem anat dir, quan arriba al cine i totes aquestes coses de Camarles.
Això ho tenim més clar. Però mira, totes aquestes orígens, que interessants, perquè no... Déu-n'hi-do, sembla a vegades que és pues, del no-res i escarbant surt realment una història de cada municipi.
Com sempre que vinc, m'agrada citar les fonts. Qui vulgui aprofundir en aquesta cosa, hi ha un llibre molt interessant, que curiosament no és un llibre d'història, és un llibre de cuina, que publica un autor mig ebrenc, que és Jordi 3R. Tot això,
bueno.
Un llibre que es diu La cuina del Delta de l'Ebre, que parla de cuina, però també recull una part de la història del municipi. A qualsevol quiosc, botiga de Camarles, podreu comprar este llibre.
El llibre és que mos fa de tot. Volem parlar de llibres que d'història, que de les coheteres, me'n recordo jo també.
De les coheteres, sí.
Ai, Elies Rué, moltíssimes gràcies, com sempre. Mos parlarem, a veure com enfoquem estos mesos de més calor, a veure com ho fem, però bueno, sempre és un plaer, i déu-n'hi-do el que hem conegut de Camarles en les teves intervencions des de que hem comptat amb tu. Moltíssimes gràcies, Elies.
Gràcies a vosaltres, vinga, està una altra.
Déu-n'hi-do, si rasquem una mica, Marina, totes les històries que podríem trobar darrere de cada població.
I avui, a la Randa Mar, ho dèiem al principi, ens volem acostar al món del vi des d'una perspectiva diferent. No anirem a la vinya, a Lleu, a una botiga de vi, sinó que ens anirem d'excursió a alguns dels recintes arqueològics més importants del país, Sergi.
Això, Marina, és el que proposa un projecte ambiciós, però d'èxit, anomenat Globs d'Història i liderat per l'arqueòloga, guia cultural i sommelier Romina Rivera, que avui passa per aquí, per la Randa Mar. Romina, sigues molt benvinguda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Aviam, Romina, llegint el teu historial, com fas el cop de cap de passar de tasques de recerca arqueològica al tast i guiatge de vins, aquesta feina que estàs fent ara?
Bé, bueno, va ser com un procés lent però ràpid alhora. Al final jo portava molts anys dedicada al món de l'arqueologia professional. M'agradava moltíssim fer visites guiades, m'agradava molt comunicar. Jo vaig estar molts anys visquent a Roma, on vaig estudiar la carrera d'arqueologia, i doncs compaginava la meva feina, compaginava els estudis fent visites guiades en català, per públic català que venia a visitar la ciutat, i també doncs evidentment cada vegada que algú venia i em venia a veure a mi personalment, no? Llavors bé, em va arribar un moment en la meva carrera com a arqueòloga que vaig voler deixar de fer arqueologia professional de camp i buscava una manera de, doncs, d'aquesta categoria professional i buscar una manera de fer guiatges que fossin atractius, que no m'allunyessin del tot de la meva formació professional. A mi sempre m'havia agradat molt el món del vi i vaig fer un maridatge, un match, que en dirien ara, doncs per utilitzar el fil conductor del vi com una manera d'acostar la gent a conèixer una mica el propi patrimoni, no? Allò que jo dic sempre d'ensenyar una mica qui érem i qui som i d'on venim a través del fil conductor del vi, i d'això ja fa pràcticament 10 anys, i així neix una mica, explicat molt per a sobre, doncs, Globes d'Història, Arqueologia, Paisatge i Vi, que és un projecte de difusió de la història i el patrimoni vitícola, sobretot a l'Empordà, però també català en general.
Així desmuntem una mica el mite que tot va ser perquè vas caure dins d'una ànfora plena de vi en una...
Bé, hi ha qui diu que jo vivia molt de vi i que va ser una manera de poder-me'l desgravar. Bé, serien dos maneres de dir-ho i d'explicar-ho, sí, la veritat és que sí. Però sí, podem desmuntar el mite, no vaig caure mai dintre de cap ànfora.
Tornem a Globes d'Història. M'has explicat els seus inicis, com apareix aquest projecte, però volem saber en què es tradueix, què és ara Globes d'Història i què hi feu?
Bé, Globes d'Història segurament és un projecte que té diferents potes, té la pota, diguéssim, de la recerca, perquè per fer el que faig cal a darrere molta preparació, i malauradament, doncs, tot i que en els últims anys sí que s'ha treballat molt la història del vi català, falten moltes publicacions que expliquin una mica tota aquesta vinculació tan bèstia que tenim amb un territori que fa 2.500 anys que ens dediquem al cultiu de la vinya i a la producció de vi, no? I per tant, evidentment, ja ha publicat molts estudis, però no existeixen càtedres a les universitats dedicades explícitament a fer difusió sobre la història del vi i tot el lloc que jo anomeno enopatrimoni, que vindria a ser tot el patrimoni lligat a la vinya i al vi, és a dir, un com dèiem, no? Un territori que porta aquest background a l'esquena tan important amb cultiu de la vinya, doncs evidentment hi ha moltes coses que poden ser considerats patrimoni del vi, coses que potser a simple vista no són evidents, no? És patrimoni cultural de la vinya i el vi en aquest país les varietats de raïm amb el qual estan fets els nostres vins, per exemple, no? Les varietats tradicionals del territori. Estirar el fil sobre l'origen i el valor d'aquestes varietats, bé, doncs és una part de la feina de recerca que jo faig. Recerca en el sentit de no que jo em posi directament a estudiar documents originals en llatí, que a vegades també hi ha una part d'aquesta, sinó que anar buscant una mica els diferents articles que s'han publicat dispersos, sobretot dintre del que és el món de la recerca local, que n'hi ha molts, i és una mica aquesta feina una mica d'arxivística d'anar buscant els diferents estudis locals o estudiosos universitaris o persones que han fet recerca al llarg de la història i que s'han dedicat a explicar coses que tinguin a veure amb la vinya i el vi, no? Llavors, això a mi em permet anar construint relats que siguin fidedignes històricament i que em permetin, doncs, explicar la relació que té, doncs, diferents monestirs, diferents ermites, diferents esglésies, diferents esments arqueològics o diferents paisatges que tenim a territori empordanès, no? Amb darrere tot aquest rerefons d'haver fet molta recerca i que et permeten d'explicar el patrimoni des d'un punt de vista diferent, no? Llavors, per això, Globes d'Història té aquesta vessant que sent més de recerca, després té tota la vessant enoturística, és a dir, el turisme del vi, que es pot traduir en doncs, les diputacions, els patronats de turisme, les denominacions d'origen, que em demanen a mi de fer visites o activitats, tant siguin tastos com visites en llocs patrimonials, que jo els ajudi una mica a teixir aquest relat o organitzar activitats, i després hi ha tota la part també doncs, d'escriure articles, fer difusió, donar classes, assessoraments, etc. No? Per tant, Globes d'Història és en si una, diguéssim, un projecte de difusió de la història del vi català, però que té doncs, totes aquestes diferents potes. No? Al final, el públic final en què es tradueix, no? La gent que està més interessada en globs d'història, evidentment el que ve doncs, és a fer aquestes visites. No? Obro llocs del patrimoni que moltes vegades estan tancades al públic, o llocs que ja estan oberts normalment, com pot ser el jaciment d'Empúries o Sant Pere de Rodes, o llocs més coneguts, oferir-los una visita de relat una mica diferent, no?
Uh-huh. I quina perspectiva t'ha donat a tu investigar i descobrir quin era el tracte del vi de l'antiguitat, quins vins feien amb el panorama actual?
Perdona, la pregunta, quina perspectiva m'ha donat, de diferenciació?
Sí, aquesta perspectiva històrica, perquè normalment veiem el panorama del vi com un panorama molt actual, no? I si m'ho permets, que fa uns anys l'enocultura i l'enoturisme està de moda, podríem dir-ho.
Sí, entenc la pregunta, sí, perfectament. Bé, el discurs és, avui en dia existeixen moltes maneres de comunicar el vi, diguéssim que tradicionalment s'ha fet des de la sommelieria, no? Que al final jo també tinc estudis de sommelier, evidentment, si no m'atreviria a fer tot el que faig, és a dir, al final hi ha darrere no només un rigor històric, sinó també un cert coneixement, intento el més profund possible sobre l'enologia i sobre la sommelieria, però sí que és veritat això, no? Doncs que molts dels projectes o moltes de les persones que es dediquen a comunicar el vi ho fan des d'aquesta vessant més de sommelier, no? D'utilitzar els vins i per fer activitats de tas on pràcticament l'únic que es fa és descriure les aromes que té el vi, no? Les qualitats organolèptiques que se'n diu. Llavors això pot tenir un cert públic, amb un públic que està molt interessat, molt específic, que realment té una passió doncs, molt important sobre com estan fets el vi, però per públic final, que és el 90% de la gent, doncs pot tenir un interès relatiu, no? Al final, que només t'expliquin quin aroma fa el vi. Llavors, clar, des del meu coneixement m'ha permès anar molt més profunditat i explicar doncs, com es produïen els vins a l'època grega, a l'època romana, a l'edat mitjana, quin impacte va tenir a nivell econòmic la vinya i el vi a l'edat moderna, a l'edat contemporània, no? I clar, tot això explica molt més sobre qui érem, qui som i d'on venim, no? I utilitzar, com sempre dic, el vi com aquest fil conductor o com una introducció cultural al territori, no? Serveix una mica doncs això, com el salt utilitzat sempre el vi, no? El vi al final històricament ha servit per facilitar les relacions humanes, no? I si a darrere hi ha contingut molt més enllà de les aromes i dels gustos, doncs evidentment és una gran oportunitat per oferir un nou recurs turístic al territori, alhora que dones valor a un producte tan important com és el vi per conservar, doncs, diguéssim, el nostre patrimoni de paisatge, no?
Pel que dedueixo, i perquè també he estat a vostres xerrades i he anat veient, una mica també desmitifiqueu, no?, els diferents mites al voltant del vi d'abans, d'ara, no sé, en un tas l'altre dia que vam estar aquí a l'Escala en una xerrada, ho vam veure perfectament.
Sí, bueno, a vegades tenim... Hi ha molts fake news dintre de la història i també hi ha molts fake news dintre de la història del vi, no? Com que no tenim, com deia, una tradició d'estudis rigorosos sobre la història del vi, tot i que hi ha molta gent que s'ha dedicat i ha fet feina molt ben feta, però no tenim càtedres, no s'ha impartit des d'aquest punt de vista, al final hi ha molts llocs comuns que es van repetint i es fan pegar cortar, no? Com diríem ara, enganxat allà i que es van repetint les diferents pàgines web i acaben fins i tot en els llibres, no? En llocs comuns sobre que, bueno, doncs que el vi a l'edat antiga o a l'època grega i romana eren vins que tenien molt mal gust, no sabien fer el vi, o bueno, o moltes altres coses que ara no podríem en una entrevista curta explicar-les totes, però que, evidentment, quan a darrere es fa un estudi i es fa un treball rigorós, doncs vas desmitificant totes aquestes coses, no? O com el famós primer monjo celler que va escriure el primer llibre de d'Europa, que en teoria era empordanès, i que això doncs, és un fake news històric, no? També, que era un monjo celler de Sant Pere de Rodes. Doncs, totes aquestes coses, no?, que a vegades, doncs, si no n'he vero, ben trobat, i que acaben a dintre dels storytellings i dels relats de qui poder no té prou preparació o prou coneixement, doncs bé, evidentment, aquí hi ha el meu paper també de saber-ho explicar d'una manera amena, divertida, que connecti amb el públic i que no sigui una classe d'història avorrida, ni una ni una classe organolèptica de contrastar un vi, no? I llavors fas aquesta conjunció i funciona. I com tu dius, com tu molt bé deies, doncs treus mites i falsos històrics, no?
Romina, tu jugues la bona part de la partida aquí a l'Empordà, no? Podríem dir que hi ajuda, terra de vi.
Sí, clar, jo sempre dic que em dedico a explicar la història del territori català amb una copa de vi a la mà, però el meu territori, diguéssim, més proper és l'Empordà, no? Jo sóc originària de Girona, la meva família, però d'origen han viscut en diferents pobles de l'Empordà, per tant, és un territori meu molt conegut, i per tant, doncs sí, jugar en un lloc com és a casa meva, que tenim a més tota aquesta gran activitat turística, per tant, ja hi ha, diguéssim, un públic també cansat només del sol i platja i que vol que se'ls ofereixi doncs, possibilitats de conèixer una mica més en profunditat el territori, i a sobre tens aquesta sort que en el territori es fan vins i que cada vegada es fan vins més bons i de més qualitat, doncs evidentment a mi em dona un tauler de joc molt, molt profitós, no?, per poder fer el que al final fem amb les activitats dels grups d'història.
Fins i tot llegíem que fins i tot el Bulli té posat l'ull en l'enologia i gastronomia antiga i medieval.
Bé, sí, el Bulli, bueno, ja sabem que avui en dia el restaurant no existeix, avui en dia és una fundació que s'ha convertit físicament en un museu, en el lloc on existia físicament el restaurant del Bulli, però que darrere doncs s'està fent una feina molt important de divulgació de la història de la gastronomia i de la història del vi, amb un projecte que es diu la Bullipèdia, que és a dir, és una enciclopèdia de la gastronomia i del vi, i jo estic col·laborant en l'escriptura i en la recerca d'un d'aquests volums de la Bullipèdia dedicat a la història de la gastronomia, en aquest cas jo medieval, de la història de la gastronomia medieval i renaixentista, no? I per tant, sí, col·laboro en diferents projectes, l'altra història doncs, treballa per si mateix, però també col·labora en moltes altres coses, i una d'aquestes doncs, és el Bulli.
Em parlaves del patrimoni, i en aquest cas el patrimoni vitivinícola. El cuidem bé? O sigui, hem fet bona feina de cuidar aquest patrimoni?
Bé, el que passa és que el patrimoni vitivinícola és molt ampli. Evidentment, ja ha tingut més i menys sensibilitat per protegir aquest patrimoni, i a vegades no s'ha protegit prou perquè no es tenia consciència que allò era patrimoni que s'havia de protegir, no? I segurament un cas emblemàtic és el de les varietats tradicionals amb les quals es feia el vi a Catalunya, no? Mai a la vida cap francès haurà arrencat un Cabernet Sauvignon o un Merlot per plantar un picapoll, un Somoll o un Trapat, que són varietats típiques catalanes, no? I en canvi aquí sí que s'ha fet, i s'ha fet això doncs perquè a vegades el mercat a dintre del món capitalista en el qual estem tots immersos, doncs provoca que a vegades es prenguin decisions que en un moment comercialment semblen les més adequades, però que tenen molt poc futur si van en contra de protegir una identitat territorial única, no? I això, per exemple, ha passat. Per tant, hi va haver un moment que aquest tipus de patrimoni doncs no es va protegir, és a dir, no entendre que les varietats de raïm en les quals estaven fent els nostres vins eren un patrimoni empelogràfic, i per tant en aquest cas, per exemple, no es va protegir prou. Tenim quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de murs, de pedra seca, de barraques, de vinya, que estan esparcides per territori empordanès i que són de molt difícil protecció. Està protegit a nivell europeu la tècnica amb la qual estan fets els murs de pedra seca, però hi ha una impossibilitat burocràtica completa com per protegir físicament tots aquests murs de pedra seca i totes aquestes barraques, perquè ja no tenen un ús agrari com el que tenien en un passat, i per tant hi ha una impossibilitat completa per protegir això. Hi ha les restes, per exemple, de moltes cooperatives agrícoles al territori que s'han anat tancant perquè comercialment doncs, no van trobar el seu propi camí, i algunes d'aquestes estan considerades doncs, catedrals del vi a Catalunya, i a l'Empordà tenim alguna, no tan espectaculars com les que tenim en altres territoris, però sí que són filles d'aquella arquitectura, no? I que per tant segurament són patrimonis que conserven els pobles però que no tenen suficient recursos econòmics com per donar-los-hi un ús. No? Un cas emblemàtic d'això seria la cooperativa agrícola de Campmany, que en canvi es va fer una feina des de l'Ajuntament i avui en dia doncs, està reconvertida per un costat en una agrobodega, per l'altre costat en una seu on es fan moltíssimes activitats i fins i tot un museu. No? És un cas paradigmàtic d'un poble que sí que ha tingut certa sensibilitat en protegir això, però no tots els pobles tenen la capacitat per fer-ho. No? Per tant, la resposta és múltiple. S'ha fet el que s'ha pogut, probablement no s'ha fet prou per protegir tot això.
I per acabar, Romina, clar, vosaltres a Grups d'Història, la part més exterior del producte és aquestes visites guiades, aquest enoturisme. Com us respon la gent que ve a les visites? Quina impressió té, per exemple, d'aquestes cates històriques que feu de vins antics, etcètera? Quin és el feedback?
Bé, la veritat és que la resposta és meravellosa, perquè suposo que una de les coses que més expliquen l'èxit o el bon treballar de Globus Història és que tinc un públic que em repeteix moltíssim. És a dir, que cada vegada, no cada vegada, però moltes de les vegades que algú descobreix una activitat de Globus Història acaba sent un client fidel. És a dir, que s'acaba apuntant a moltes de les activitats que proposo al llarg de l'any, perquè és una manera de visitar llocs que no es coneixen i d'entrar a conèixer relats que són molt a prop de casa nostra, que ens diuen molt sobre el nostre passat i que no coneixíem, no? Llavors, a la gent que té aquest tipus d'interès, aquest tipus de sensibilitat, això li agrada molt i repeteix molt. I em venen, em feliciten, tinc una quantitat de ressenyes a Google que són bastant espectaculars de la gent, doncs com s'ho viu, com li agrada, i al final doncs això fa que jo també em retroalimenta, tinc un nivell de satisfacció molt alt també de crear activitats noves i que m'obliga a crear activitat nova, perquè quan el públic em va repetint no pots anar repetint sempre el mateix, no? Això també m'incentiva molt a fer coses, no? Aquest any, per exemple, repetim un dels de les visites emblemàtiques de Globus Història, que la faig conjuntament amb Empordà Caterva, que són les persones que es dediquen, que és l'empresa que es dedica a les activitats didàctiques a Empúries, amb l'Ester, que és la persona que ho porta al capdavant, i que des de ja fa 6 anys doncs tanquem precisament d'Empúries 5-6 nits durant l'estiu per fer una visita amb tassa vi, no? Això és una de les visites emblemàtiques, es repeteix cada estiu i cada estiu és un èxit de ventes. Aquest any n'hem introduït una de preciosa que encara no sé com que l'hem donat el permís per fer-ho, però tanquem la Catedral de Girona i el Museu d'Art de Girona 6 nits per explicar tot el simbolisme tant del Museu d'Art com de la Catedral lligat a la Vinyl, a porta tancada, al capvespre, amb tas de vi, que és una activitat doncs evidentment que tothom li ve de gust fer, no? Però bueno, són aquestes activitats que si em segueixes, que si t'apuntes a butlletí d'informació et van arribant i el públic doncs va repetint i agraeix doncs també aquesta obertura d'espais especial, no?
Romina, deixa'm dir, pàgina web globsdhistoria.com i...
Exacte, o .cat, et redigis,
o .cat,
de totes maneres, sí.
I un correu electrònic també, que és info@globsdhistoria.cat, per qui
exacte,
vulgui.
Exacte, i un Instagram, que és @globsdhistoria, que potser avui és el dia el que més se fa servir a tothom.
Doncs amb aquests detallets i tot el que ens has explicat, suposo que la gent queda poc més que venir-vos a veure, anar seguint les vostres activitats i des d'aquí que continueu fent aquesta tasca que heu fet fins a dia d'avui.
Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per haver-me trucat i per l'entrevista.
A tu, que vagi molt bé.
Adéu, moltes gràcies.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I ara sí, recta final de la Ronda Mar d'aquest divendres 20 de juny del 2025, i el que volem fer és un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà aquest cap de setmana arreu del nostre territori. Com no pot ser d'altra manera, comencem per la Costa Brava. Què ens tenen preparat, Sergi?
Doncs sí, Marina, últims compassos d'aquest divendres, on repassarem l'agenda d'actes d'aquest cap de setmana, un cap de setmana ja previ a Sant Joan, i que, evidentment, entrem en ple solstici d'estiu. Va, per aquest dissabte, el dematí, sortida en caiac per descobrir el Parc Natural del Montgrí. És una activitat que va quedar ajornada del passat mes de maig degut a la tramuntana. Serà 2:15 des del Club Nàutic L'Escala. Continuem al mar, perquè tant dissabte com diumenge la natació amb aigues obertes serà protagonista a l'Estartit, perquè hi ha la 50a travessa d'Illes Medes a l'Estartit nadant. Dissabte serà la jornada dels entrenaments i diumenge la de la competició. No ens movem de l'Estartit ni de la platja, en aquest cas, perquè que li agradi la música. té una cita molt important en el Festival Ítaca, a l'Estartit, aquest dissabte, on, per exemple, hi actua Oques Grasses, Muixca o Calavento. I també, atenció, perquè en diferents viles aquest cap de setmana se celebra la festivitat del Corpus, per exemple, a Sant Feliu de Guíxols, a Llançà i a Figueres, tres localitats on les flors seran protagonistes. Diumenge, dia 22, hi ha organitzada una visita guiada al Museu de la Pesca de Palamós de 12 a 1 del migdia. I atenció, perquè dilluns arriben tots els actes previs, o els actes de la Revetlla, en aquest cas el més important és que la Flama del Canigó arribarà a totes les viles de l'Empordà. Que passeu un molt bon cap de setmana. A reveure, fins dilluns.
I de la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, d'extrem a extrem, on també la Leida ho té tot preparat per gaudir d'aquest cap de setmana, Leida.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre, aquest cap de setmana on, ja sabeu, encetem l'estiu. I una bona manera de començar-lo pot ser amb música. En concret, dissabte a Deltebre tindrà lloc la segona fira del vinil amb mercat de vinils, DJ sets durant tota la fira i mercadet vintage. L'entrada és gratuïta i hi haurà música de DJs durant tota la jornada, que és de 10 del matí a 9 de la nit. Seguim a les festes de la plantada i aquest diumenge serà el torn de l'Aldea. Ja sabeu que són jornades on, a més d'altres activitats, es mostra com es plantava l'arròs de manera tradicional i s'acompanya amb música típica de la zona, ball de jotes, degustació de productes i molt, molt de folklore. I ja entrem en temporada alta de turisme, però també de festes majors, i en proposem dos de la nostra zona. Per una part, l'Ampolla, que ja està immersa en les seves festes de Sant Joan 2025. Fins al 25 de juny podem trobar aquest municipi costaner una gran varietat de propostes, tant musicals, populars, taurins, també, i culturals. Una programació ben atapeïda i per a tots els públics a l'Ampolla. I qui també celebra unes festes, encara que no són les majors, en aquest cas d'este municipi seran el juliol, és Sant Jaume d'Enveja. Entre el 21 i el 23 de juny, l'Ajuntament ha preparat una sèrie d'actes, tant institucionals com musicals i taurins també, per a celebrar els 47 anys del municipi com a poble independent de Tortosa. Jornades de germanor, diuen, i també de commemoració. I fins aquí l'agenda carregada de propostes de les Terres de l'Ebre.
I anem ara cap a les costes del Garraf per veure quines propostes ens porta avui en Carles Monasterio. Carles.
Doncs per aquest cap de setmana seguim amb les propostes relacionades amb la festivitat de Sant Pere que se celebra aquí a Vilanova i la Geltrú. A partir de demà dissabte i fins al 29 de juny a l'Espai Far de Vilanova s'organitza una activitat familiar a partir d'un joc de pistes autoguiat que s'haurà de desxifrar amb la voluntat de descobrir els oficis de la gent de Bajamar en cada moment de la història. Demà dissabte durant el matí serà el primer dia i l'activitat és gratuïta, adreçada a infants de 6 a 12 anys. Durant el matí també de demà dissabte també tindrà lloc la regata llunàtica, la regata de rem amb llagut català. Una prova llançada de 4 quilòmetres amb una ciaboga, la maniobra que té objecte per fer que un vaixell giri o viri en rodó en el menor espai possible. Fins a 200 participants provinents de clubs i associacions de tot Catalunya hi participaran. L'activitat es desenvoluparà, com dèiem, demà al matí a la platja de Ribarroges. A la tarda de dissabte, concurs d'all cremat a partir de 6:15 al passeig marítim just davant de la Casa del Mar. És el 53è concurs d'aquest emblemàtic plat que s'elabora a la platja de Vilanova. Els concursants han de cuinar a la vista del públic utilitzant vells fogons de carbó i ventafocs, cuinant amb peixos de la nostra mar, verdures de proximitat de les sínies del Garraf i participaran un total de 25 parelles. Diumenge, aquest mateix cap de setmana, a partir de 5:15 de la tarda, tarda amb música a la plaça del Port per viure les festes de Sant Pere, mentre que a partir de 6:00 al parc de Ribarroges, quarta tirada de bitlles catalanes de les festes de Sant Pere. Au, doncs, ja ho sabeu, per aquest cap de setmana seguim, continuem amb aquestes festes de Sant Pere aquí, a Vilanova i la Geltrú, carregades de diferents activitats. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent aquí, a Arran de Mar.
يا زهر الحي
on també hi ha festes de ben segur és el Maresme Oriol.
Efectivament, Marina, mira, com deien els vostres veïns, els pets, cada nit donant quatre passes podem anar de festa major i al Maresme això ho complim de dalt a baix. Aquest cap de setmana en tenim dues. La festa major de Sant Joan de Vilassar arrencarà oficialment avui divendres 20 de juny amb actes tradicionals com l'arribada del vaixell Sant Ramon, el pregó, que enguany anirà a càrrec de la llibretera vilassarenca Pepi Bruguera, i la penjada de l'asa Innocenci del campanar de l'església, revivint la tradició dels penjases. El programa s'allargarà fins al dia 25 de juny amb un programa que inclou des de visites guiades pel patrimoni local fins a espectacles de carrer, tallers infantils, monòlegs, la subhasta de peix, correfocs, castellers, combat de glosa, la fira de mar, exposicions, també activitats esportives i molt més. La traca final, doncs, ben marinera, perquè serà la tradicional cantada de veneres a càrrec del grup Mestre d'Aixa i un castell de focs artificials a la platja de l'Almadrava. I també és festa major de Sant Joan a Montgat. Seran 7 dies plens d'activitats que combinaran la tradició, l'esperit de comunitat i l'alegria pròpia de l'arribada de l'estiu. Entre espectacles familiars, jocs tradicionals, cercaviles, tallers, sardanes, concerts i sopars populars, en destaca una proposta que enguanyi rom amb força en aquest programa, la Fira de la Cervesa Artesana, que tindrà lloc avui divendres 20 de juny al vespre. La celebració continuarà amb actes emblemàtics com l'arribada de la Flama del Canigó, el sopar de Rebetlla, el ball amb DJ i el parc d'en Riera de la Font, també les sardanes, el concert de festa major de la coral del Cric de Montgat i el castell de focs artificials, que tancaran la festa el 24 de juny a la nit. I si a Montgat fan la festa de la cervesa artesana avui, doncs Arenys de Mar la faran demà. Serà la 11a fira de la cervesa artesana d'Arenys de Mar i hi participaran 8 cervesers, 3 parades de menjar i DJs que des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit animaran la festa. I així seguim, perquè la setmana que ve més festes majors, la de Canet de Mar, sense anar més lluny, i després Sant Zenon, aquí a Arenys, i després més, però ja farem vacances. Per tant, apa i Marina, bon cap de setmana.
I acabem el nostre repàs d'agenda aquí a la Costa Daurada, on a Valls enceten també la Festa Major, ja que parlem tant de festes majors. A Valls s'enceta la Festa Major Sant Joan d'aquest 2025 amb diferents actes, amb la sortida de l'àliga al balcó, amb el pregoner, amb el pregó, i ja de cara ja dilluns l'arribada del foc del Canigó, l'encesa de les fogueres i diferents concerts per places i per diferents llocs de Valls. Tota la programació la teniu a la pàgina web de l'Ajuntament de Valls. I ara que l'Oriol també ens parlava dels nostres veïns, dels pets, hem d'escoltar això. El Camp de Mar serà l'escenari del 40è aniversari dels Pets, que estan fent aquesta gira arreu de Catalunya per celebrar aquests 40 anys. Aquest cap de setmana passen per Tarragona. Avui divendres presentaran una part dels dos dels seus discs més escoltats amb les entrades exaurides i demà dissabte l'altre concert també amb entrades exaurides. Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist i moro d'enyorança perquè no ets aquí. La pluja m'ha portat records d'aquí. I també dissabte se celebraran els 25 anys de la Capsa de Música de Tarragona, on hi haurà un concert a partir de les 7 de la tarda. La mare mai va creure que només fóssim a mi. amb els pets arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 20 de juny del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, tot i que moltes persones estiguin de pont, com ho fem cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvetla, s'aixella, orina i no té son, i pensa: baterada western, llebrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem ver. I un home tot sol no sempre se basta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i se transa. Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen saber on és en Morgan Freeman, que és el negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida, sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria. O de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino. I Clint, què vols? Encara ets en el segle XIX. Fa un any que no te dutxes, i això només són quatre jesutxes de mort. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atura i s'atensa. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood?
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.